Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a destí. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí.
Segurament, durant aquesta última setmana, haureu detectat a Instagram una allau de fotografies de retrats de dones en blanc i negre. Haureu vist que totes elles anaven acompanyades segurament de l'etiqueta Challenge Accepted o Repte Acceptat. La majoria són fotografies, per què no dir-ho, amb un alt factor estètic. I a part d'aquesta etiqueta, de la de Challenge Accepted, n'hi ha d'altres com Woman Supporting Woman, dones donant suport a dones, i potser algun missatge de sororitat o d'empoderament femení. Ho han anat fent dones tan famoses com anònimes, noms com Jennifer Aniston, la Melanie Griffith, la Jennifer López, la Gal Gadot, la Elsa Pataki, la Demi Lovato, un llarguíssim etcètera que creix cada dia. I hem sabut que aquest repte es va iniciar al Brasil, amb una publicació que la periodista brasilera Ana Paula Padrao, el 17 de juliol, tenia un clar missatge d'empoderament femení. I des de llavors s'ha anat escampant com una taca d'oli per tot el món. Algunes teories, però, equivocadament, deien que l'origen estava a Turquia i han aconseguit que es posi, tot i que siguin errònies l'origen d'aquesta teoria, han aconseguit que es posi sobre la taula una realitat que no és errònia i que és real i que és molt preocupant, que és que a Turquia s'està plantejant retirar-se de la Convenció d'Istanbul, que és el Tractat dels Drets Humans per prevenir la violència domèstica contra les dones. Això i el recent assassinat d'una jove de 27 anys anomenada Pinar Gültekin per part de la seva exparella ha provocat que centenars de dones surtin al carrer a protestar contra un govern, el turc, que no fa res per evitar que en aquell país cada dia morin assassinades, atenció, més de 500 dones a mans dels homes. La xifra de 500 dones, no el dia, òbviament, sinó cada any, però igualment segueix una dada esgarrifosa, perquè 365 dies que té un any, 500 dones en un any, feu vosaltres mateix el càlcul i segueix posant la pell de gallina. Ara mateix volíem viatjar, de fet, fins al costat de Turquia, fins al Líban, perquè a Beirut s'hi troba la periodista Txell Feixas, amb qui parlarem de la situació a Turquia, però també aprofitarem per parlar sobre el seu llibre, aquest Dones Valentes, que han encapçalat tots els rànquings de ventes digitals el dia de Sant Jordi d'aquest any en la categoria dels llibres de no ficció en català. Hola, Txell, bon dia.
Bon dia, Maria. Un plaer estar aquí al Via Lliure amb vosaltres.
I a nosaltres de Caixis, sí, de bons. Fa moltíssima il·lusió poder parlar amb tu. Crec que estàs a Beirut ara mateix, no?
Sí, sí, i hem tingut sort perquè ha tornat la llum, fa uns minutets, a les vostres una. Aquí tenim ara mateix molts talls de llum, d'electricitat, wifi, aigua, els sistemes bàsics doncs estan molt ajustats, diguéssim, amb la crisi econòmica i agreujada per la Covid, que doncs està col·lapsant cada vegada més a Beirut i al Líban. Per tant, doncs mira, hem tingut sort perquè aquí mai saps com anirà el dia, la veritat.
Clar, perquè aquests talls poden arribar a durar molt, és a dir, una hora, dues...
Sí, de normal teníem de sempre entre 3 i 4 hores diàries. El que passa que això en molts barris i sobretot aquí a Beirut es solucionava amb els generadors. El problema ara és que no hi ha benzina, gasoil pels generadors i per tant quan hi ha aquests talls no es poden suplir i la xarxa elèctrica pública tampoc pot garantir les hores que abans doncs, ens donava de subministrament. Resultat, doncs, aquí a la zona on em trobo, al barri àrab de Hamra, encara jo crec que estem sobre 6-7 hores de llum diàries, però companys meus que viuen en altres punts doncs estan amb 2 i 3 hores amb aquesta onada de calor que estem tenint, doncs ja us ho podeu imaginar, amb criatures, gent... Bé, nosaltres encara som uns privilegiats, no?, els expatriats que estem aquí, però les famílies que tenen molts fills, neveres que no funcionen, que se'ls fa malbé el poc menjar que tenen, que han de fer espelmes a la nit, que hi ha incendis doncs no desitjats perquè deixen l'espelma encesa, tot plegat un bon calvari, la veritat.
Tant, si tu és que ets privilegiada i tens 6 hores de llum al dia, realment tenir-ne dues i el que dius amb famílies nombroses és inimaginable. Clar, això entenc que si està passant a dins les cases, els carrers també deuen estar buits a causa del coronavirus.
Sí, Maria, els carrers és jo crec que el més terrible de veure al final, no? Perquè cada casa passen drames, però tu veus el teu i, bueno, t'has de posar molt en la pell dels altres per intentar veure què passa a la casa veïna, no? Però El problema és quan surts, per exemple, ara tornem a estar reconfinats d'alguna manera amb un tancament parcial perquè han pujat els casos de contagis, i per mi una de les experiències més dures aquests dies de retancament, però ja en el confinament quan tots érem tancats, era anar comprant una cosa tan bàsica com aquesta, doncs perquè el barri aquí Hamra està buit majoritàriament de libanesos, però a cada 10 metres el que trobes són famílies de persones sirianes desesperades, realment desesperades, els nens doncs molt desesperats, normalment sempre se t'acosten somrient, aquests dies a vegades no somriuen tant perquè la situació és molt crítica, i és com si, clar, una realitat que quan la ciutat funciona intentem no veure, no? És, la invisibilitzem perquè hi ha persones, hi ha aparadors, hi ha altres llocs on mirar, doncs ara que la ciutat s'atura, que Beirut para, no tens més remei que veure què hi ha al carrer de veritat, no? I et trenca el cor perquè tu vas al supermercat a buscar tot de bosses de menjar per omplir la teva nevera, no? I vas repartint tant que a vegades tornes a casa i quan puges gairebé no tens res. Però vaja, jo puc tornar al supermercat i comprar un altre cop per mi, però ells doncs depenen de gent, de si els hi dona o no, no? Vull dir que realment el context en aquests moments en països com aquests, però també a Síria i Iraq, doncs és desastrós, desastrós.
Clar, el que aquest matí ho comentàvem, no? Que el coronavirus com a malaltia no entén de fronteres, no entén de ningú, però en canvi la crisi que ens sorgeix del coronavirus i tant que coneix d'estrats socials i sempre acaben patint els mateixos.
Totalment, el coronavirus en aquests països no ha fet més que engrandir les esquerdes que ja existien, no, de rics i pobres. Aquí més de la meitat de la població està ja en la pobresa, diuen que una bona part d'aquesta passant gana i molts d'ells nens, i després una minoria que continua sent rica encara és molt més rica, i una imatge, per exemple, Maria, que era molt colpidora, no?, durant el confinament, era que mentre els que vivíem aquí doncs convivíem amb aquesta realitat del dia a dia tan dura, era diferent per mi, evidentment, que pels que estaven asseguts a terra, però la vèiem. Altres rics el que feien era que en un aeroport totalment aturat i tancat pel coronavirus, perquè el govern el va tancar, doncs hi havia un flux constant de jets privats de gent rica, no? Polítics, banquers, que el que feien era escapar d'aquest país després d'haver-lo saquejat i haver deixat la seva gent en la més misèria, no? Absoluta.
Quin dolor, aquesta imatge que acabes de descriure, quin dolor més gran a nivell humanitari, a nivell personal, ha de ser bastant colpidor, com deies. Txell, clar, òbviament tu estàs aquí a Beirut explicant-nos el que estàs vivint, però de fet nosaltres quan et vam proposar de parlar avui amb tu al Via Lliure era per aquest repte, no, aquest challenge que ha anat omplint les xarxes socials, i és veritat que nosaltres al començament pensàvem, perquè es va fer viral el Challenge Accepted, i al cap de dos o tres dies es va fer viral que tenia relació amb la situació que estaven vivint les dones a Turquia. Ara hem sabut que no, que l'origen, el que hem dit, és d'una periodista brasilera, però vam dir, escolta, igualment volem parlar-ne perquè la realitat que viuen les dones a Turquia és molt bèstia i no la coneixem. Clar, estem parlant de feminicidis que tenen lloc a Turquia, però que també passen en molts altres llocs del món àrab.
Sí, de fet, el que comentàveu al principi, no? Que l'inici és a Brasil, i és veritat, i si tires més enrere, inclús el 2016 va haver una altra campanya de fotografies en blanc i negre una mica semblant a aquesta, i anava relacionada amb els supervivents de càncer. Per tant, Maria, sí que és veritat que hi ha diferents punts àlgids d'aquesta campanya, però per mi el més important és les situacions que hi ha darrere, no? Uh-huh. I ara mateix les feministes a Turquia han tret un comunicat on reclamen al món que no s'oblidi el context en què aquest país, doncs, aquesta tendència s'ha disparat, perquè és veritat que la causa neix a Brasil per empoderar les dones a través d'aquesta periodista del país, però és Turquia que la fa forta, aquesta campanya. El que passa que aquí també sobre el debat, Maria, de si sempre sabem de què es tracta les campanyes a què ens sumem, no?
Totalment.
Aquest és un debat que aquí al Líban, amb una companya activista, doncs em confrontava una mica, perquè jo mateixa volia penjar-hi la foto i li vaig comentar, i em va dir, però tu saps d'on ve? Dic, bueno, si hi ha algú de Turquia, bueno, donar suport a les dones, val, posa-t'hi una mica més, però vull dir, si a mi em va passar que estic a la regió, que no sempre estàs al cas de totes les tendències i mogudes que hi ha a les xarxes, imagina't en general. Vull dir que no és culpar la gent que penja aquestes fotos, sinó que sí que jo crec que hem de, per nosaltres mateixos, intentar investigar una mica o conscienciar-nos de què hi ha darrere, no? Uh-huh. I les feministes a Turquia el que diuen és això, de que en aquest postureig que a vegades tots caiem a les xarxes, no s'oblidi això, que darrere d'aquestes fotos, en aquest cas, hi ha el cas de la Pinar Gültegin, de 27 anys, que va ser apallissada, estrangulada, cremada, morta pel seu company, que més la culpava ella en aquests crims d'honor en què la víctima al final és la culpable de tot, no? Uns crims d'honor que es donen a tota la regió, però que a Turquia, com deies, 500, gairebé 500 dones l'any passat, això és el doble del 2012, és el número més alt en una dècada. Diuen que aquest 2020 serà terrible pel tema del confinament, i en un govern que no les compta, Maria, que no compta les víctimes, ha decidit que ells no ho fan, ho fan agrupacions amb xarxes, amb llistats de dones, amb denúncies, conformen aquests llistats, vull dir que és terrible. I ara més amb l'amenaça de que Erdogan també es retiri del que tu deies, no, de la Convenció d'Istanbul, que és un instrument clau del Consell d'Europa per lluitar contra la violència de gènere, la violència masclista. I per què Erdogan se'n vol retirar? Doncs perquè considera que trenca el que ell entén una vida familiar, que doncs dona peu a valors i formes de vida immorals, i és clar, això en un país castigat d'aquesta manera per la violència masclista és un pas que pot ser terrible. Digue'm?
És donar carta blanca als maltractadors.
Totalment, totalment, però clar, per això Erdogan ja veiem en aquesta fase que està, doncs, cada vegada més d'islamitzar i menys, doncs, menys tolerant, no? En aquest país la dona ho està passant molt, molt malament, i no només la dona laica, que ja té problemes de fa temps, sinó també la musulmana. Cada vegada hi ha més grups, per exemple, de dones musulmanes que es queixen, per exemple, ara que Santa Sofia s'ha, doncs, reconvertit en mesquita. Totes estaven molt a l'expectativa de quin lloc els donarien a les dones per resar en aquestes mesquites, perquè habitualment es queixen, són els llocs on hi ha més ombra o més lluny de dins l'espai. Per què? Perquè, doncs, a la dona musulmana se l'espera a casa fent d'esposa i de mare. Per tant, elles mateixes dins també estan patint una discriminació molt, molt potent, no? Per tant, el panorama a Turquia ara mateix és desolador, però també ho és, per exemple, a Egipte. No cal anar, és també s'ha crida l'atenció com diferents països estan utilitzant el tema de les xarxes per dir prou les dones. A Egipte no fa massa el Me Too ha renascut arran d'un cas, l'Amin Abdelaziz, que va ser una noia jove que va penjar un vídeo a TikTok on se la veia, doncs, amb cops de puny, amb ferides, l'havien acabat de violar. Doncs en comptes d'anar contra el violador, la van empresonar amb ella perquè van dir que desvariejava i que el look que portava no era apropiat i que potser s'ho havia buscat ella mateixa, no?
Què dius?
Per tant, bé, hi ha molta, molta feina a fer, i a vegades les xarxes ajuden, a vegades, bé, sempre ajuden si es visibilitza, però estem en un moment en què s'obren realitats molt sorprenents en aquests països.
Clar, i és el debat que deies tu, no? Que òbviament les xarxes tenen aquest poder de visibilització i d'ajudar, però també potser tenen el perill de la banalització. I aleshores és aquest equilibri tan difícil, no?, entre una part de la balança i l'altra.
Sí, et dic, jo crec que és un debat que jo ho pensava, si ho preguntés a les amigues del meu entorn que han penjat fotos i que jo l'anava a penjar i vaig discutir amb un activista libanès aquí, i de moment vaig a donar-me una mica de temps de reflexió.
L'has penjat o no, al final?
Clar, no, de moment no l'he penjat, però vull dir, no vull culpar totes les noies que ho han fet, perquè és que jo estava a punt, en el sentit, crec que a vegades les xarxes ens col·lapsen de tant challenge, de tanta informació, que si no sabem destriar o no tenim un minut per a veure què és allò, doncs es poden donar situacions com aquestes. De fet, algunes celebritats de les que comentaves al principi que s'havien posat foto en blanc i negre, s'han disculpat després de saber que sobretot això anava en relació a Turquia, amb aquesta noia assassinada i les moltes d'altres que han mort abans, no? Uh-huh. Vull dir que no està bé ni malament, però jo crec que simplement casos com aquest, jo crec que el que ens fan veure és que hem de, bueno, de ser més conscients, d'informar-nos i de conscienciar-nos sobretot a les xarxes, perquè podem estar fent alguna cosa que en el fons no sabem que estem fent, no?
I absolutament, i el que ens fa sobretot és posar els noms de dones sobre el mapa, no? I aprofitant que et tenim aquí, Txell, jo et volia preguntar per aquest llibre, per aquest meravellós llibre de dones valentes, que ja cada capítol és una, dues, són testimonis de dones amb noms, amb cognoms, amb vivències tan diverses com éssers humans i el món. Clar, què et va motivar tu a escriure un llibre així?
Buf, doncs, Maria, no em va motivar en principi res especial, en el sentit de que jo no havia pensat mai en fer un llibre, però l'Ara Llibres em va dir: escolta, amb les teves cròniques veiem un llibre. Jo vaig dir: és impossible, jo sóc periodista, no sóc escriptora, no vull sentir el símptoma aquell que dèieu de l'impostor, i no, jo aquí no m'hi poso. I em van dir: però és que no et demanem que facis geopolítiques, ni anàlisis, ni assajos de la zona, per això hi ha molta més gent que em dona 10.000 voltes, perquè porta molts més anys aquí, ho ha estudiat molt més, no? I vaig dir: no ho veig. Però m'han dit: no, de veritat, escriu del que tu més t'hagis sacsejat aquests 4 anys aquí a la regió. I llavors sí que vaig veure que el que m'havia sacsejat més, Maria, eren les dones. Vull dir, ja no una guerra o trets o ferits o morts que n'hem vist, o situacions de molta tensió, sinó com dones t'explicaven aquestes experiències, com dones eren capaces d'explicar-te una regió, un país, un conflicte, sense posar-se com a protagonistes ni heroïnes d'allò, sinó es col·locaven al centre i a través d'elles podies entendre totes les esquerdes que havien hagut de superar per sobreviure a una situació, no? Llavors, això ja ho sabeu, ràdio i tele, doncs, té un temps molt just que et donen, ho sabem més que ningú.
És la lluita contra el rellotge.
Exacte, i llavors a vegades doncs em sentia molt culpable, no?, que aquestes dones m'haguessin donat el poc que els quedava, moltes vegades, que era la seva història, la seva dignitat, la seva valentia, i jo m'ho ventilés, per dir-ho malament, en 2-3 minuts màxim. Per tant, vaig veure que era una forma de fer-les justícia a elles, i també d'alguna manera fer teràpia amb mi mateixa, en aquest sentit de recol·locar, redimensionar, reviure coses que també, amb la rapidesa amb què vivim els periodistes, a vegades era com: bé, ho escolto, ho escric, ho vomito i pel meu bé mental intento oblidar-me'n, no? I això m'ha obligat a tornar-ho a posar sobre la taula, a recordar-ho, a poder-hi posar, jo crec que és un regal, matisos personals que en una crònica no et pots permetre, i per mi ha estat un regal fer-ho, la veritat. I ara, quan veig la reacció de la gent, de veritat, Maria, que m'emociona, no?, de veure que aquestes dones valentes, que jo pensava que no es donarien a conèixer gaire, doncs sí, és una esperança veure que el lector encara vol conèixer més enllà de les quatre parets o del procés.
No, i és que és el que dius tu, és el testimoni d'aquestes dones valentes que val la pena conèixer la seva història, i per què no dir-ho, està escrit d'una manera meravellosa, Txell, perquè jo crec que un dels grans èxits, o per mi, almenys com a lectora, d'haver llegit aquest llibre és: no vas a buscar sang, no vas a buscar el dramatisme, sinó que com a autora ens presentes la realitat, i la realitat és tan bèstia que et fueteja la cara i et diu: escolta, això és el que està passant al món, i no pots tenir els ulls tancats davant d'això. I de tot el que, de tots els noms i cognoms d'aquest llibre, hi ha aquesta frase del Jinjiyan Azadi, que no sé si ho he pronunciat bé.
Sí.
Però et volia preguntar per això, per acabar aquesta entrevista, que si ens podies donar quatre detalls de què és.
Bé, aquesta frase és el crit de guerra de les milícies femenines kurdes, les YPG, les unitats de lluita popular, que per mi em van enamorar en veure-les, no? Són el grup de dones kurdes, doncs, que van decidir agafar les armes per lluitar no només contra el jihadisme que tenien, doncs, al voltant de casa, sinó també el patriarcat. Moltes d'elles, doncs, van haver de trencar amb les seves famílies, que no veien bé que una dona, doncs, agafés les armes i sortís a lluitar. I bé, va ser curiós, perquè són dones que lluitaven contra uns jihadistes que per ells eren el dimoni, no? Per exemple, a mi em va sobtar molt quan m'explicaven això, que el jihadista, si el mata un guerrer, un home, doncs se'n va, diguéssim, al seu cel, no? Perquè l'ha matat un home, ha mort en batalla, però si qui el mata és una dona, la humiliació pel jihadista d'estat islàmic és tal que es queda allà en un infern etern, no? Sí. Llavors, quan el jihadista sentia cridar aquestes dones amb aquell crit tan peculiar, doncs era com si haguéssim vist el dimoni, no? Vull dir, gairebé corrien enrere per dir: no morirem a mans d'una dona, perquè això ens priva de tota la glòria que tenim per davant, no? Però per mi va ser un exemple de... Elles deien que només podien alliberar el seu poble si abans s'alliberava la qüestió de gènere, no? I em semblava una teoria molt important, no?, que havien d'ensenyar també al seu poble com trencar la qüestió de gènere i posar les dones al capdavant, i ho van fer amb el millor exemple que van poder, no?
I tant. Aquesta i tantíssimes altres històries que de debò val molt la pena llegir, el Dones Valentes, de la Txell Feixas. Txell, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns des de Beirut, i ja anirem seguint.
Una abraçada i merci per aquesta estoneta.
Adéu, bon dia.